30 de setembre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Trobar feina a partir dels 16 anys i durant els primers anys de la vida laboral sovint no és una tasca fàcil o, com a mínim, no és quelcom al que una persona jove està habituada. És per això que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de 2024 el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu d'oferir assessorament, acompanyament i orientació personalitzats a persones d'entre 16 i 29 anys per tal de facilitar la transició professional i laboral. 9 mesos després de la posada en marxa, 121 persones han estat ateses dins d'aquest programa, un 69% de les quals tenen entre 16 i 24 anys. D'aquestes, un 62% han iniciat alguna acció formativa o bé s'han beneficiat d'alguna de les 28 contractacions que s'han aconseguit. Escoltem una de les tècniques del programa, Ona Costas.
La persona més jove necessita una atenció molt més integral perquè està en una fase en què hi ha moltes transicions de món formatiu, potser a formació més superior o potser la transició al món laboral, i necessita moltes eines per prendre decisions de manera més crítica. No? I en canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys sí que trobem que són persones que ja tenen un perfil professional més definit i ens fan consultes més enfocades.
El tinent d'alcaldia de Drets i d'Animització de la Ciutat, Bernat Picornell, ha explicat durant la presentació oficial d'aquest programa que matèria ocupacional als joves són una de les principals prioritats per Sant Cugat.
Els joves de la nostra ciutat són un segment vital, importantíssim, que hem de treballar amb ells. Jo diria que és un dels sectors prioritaris pel que fa a l'ocupació de la nostra ciutat, conjuntament amb les dones i amb les dones majors de 45 anys, però els joves de la nostra ciutat és molt important que tinguin un acompanyament des de l'inici d'aquesta recerca de feina, aquestes primeres feines.
El programa, finançat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, pretén millorar l'ocupabilitat dels joves de la ciutat com a aspecte fonamental per desenvolupar un projecte vital autònom i satisfactori. Podem ampliar aquesta notícia i també totes les dades d'interès de telèfons de contacte per inscriure's en aquest programa si tens entre 16 i 29 anys clicant www.cugat.cat. I dels més joves als més grans, perquè la gran majoria de les entitats que formen la taula de la gent gran reclamen que l'Ajuntament faci el col·lectiu partícip de les decisions importants que els afecten. En un manifest llegit aquest diumenge, aprofitant el primer acte de la Setmana de la Gent Gran, han exigit que se'ls tingui en compte en temes com la posada en marxa de la nova residència i en l'elaboració del Pla de Millores de Voreres. François Clavec ha estat una de les encarregades de posar veu a les reivindicacions.
Que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre decisions importants, com ara, per exemple, la posada en marxa de la nova residència o l'aprovació d'un programa de millora de les voreres que no s'eternitzi fins a l'any 2032. Que el Consell de la Gent Gran sigui un òrgan eficaç. Que hi hagi noves promocions urgents d'habitatges socials.
La lectura del document ha tingut just abans del concert que ha engegat la Setmana de la Gent Gran a càrrec del grup Cugat Group. Obrim plana política per parlar de l'1 d'octubre, que és demà, es commemora demà aquest dia, sobreposar-se a les diferències gràcies a la il·lusió, la capacitat de gent de diferents sectors per posar-se d'acord per un objectiu comú i el treball col·lectiu fet des dels carrers a les institucions. Aquests són alguns dels encerts que la vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, el politòleg Jordi Muñoz i l'activista David Ros han assenyalat sobre el procés independentista. Ho han dit, de fet, aquest dissabte en una taula rodona organitzada per entitats i partits independentistes amb motiu de la commemoració del 7è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ha estat una trobada als Jardins de Sant Francesc, on els ponents han reconegut la força de l'estat espanyol pel frenar el procés i on han lamentat que la repressió ha acabat en enfrontaments i retrets dins del moviment. I precisament hem conegut també aquest matí que la Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i diversos processats per l'1 d'octubre i confirma que no aplicarà l'amnistia al delicte de malversació en aquesta causa. Hi ha un vot particular discrepant amb la decisió, però, i que, per cert, van presentar recurs tant Oriol Junqueras com el santcugatenc Raül Romeva, com Dolors Bassa i Jordi Turull. La sala considera que els condemnats van cometre malversació amb un benefici personal de caràcter patrimonial. El Suprem també ha rebutjat un recurs de Vox que pretenia que el delicte de desobediència també fos exclòs de l'aplicació de la llei d'amnistia. I el Consell de Barri de les Planes celebra dimecres, demà passat, la primera sessió ordinària del curs. La sessió tindrà lloc al casal del districte a les 6 de la tarda i posarà sobre la taula l'impuls del grup d'autoprotecció. També s'hi elegirà el representant per al Consell de Ciutat. La regidora Núria Fernández presideix aquest espai participatiu, que també comptarà amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès i el regidor de participació Francesc Duc. Obrim plana cultural per parlar primer del rock santcugatenc, que ha viscut aquest dissabte al Parc de Can Bernet el seu gran dia amb l'estrena del festival Sant Cugat Rock Kilòmetre Zero. Els amants d'aquest estil musical han gaudit d'un cartell que ha reivindicat el general a la ciutat amb grups com Homes del Cap Dret, Coré, Reultimàtum, Golconda i Apuntador. Un dels organitzadors del festival, Arnau Serrallonga, ha explicat justificat volíem dir, la necessitat de tirar endavant la iniciativa.
Aquest festival, que és una primera edició, suposa, doncs, primer, a de tot, doncs, que hi hagi un nou espai a Sant Cugat, que és un festival inèdit de rock. I per què hem decidit fer-ho d'aquesta manera? Doncs perquè a Sant Cugat tenim moltíssimes bandes, moltes d'aquestes són de rock, són bandes locals, i d'alguna manera o altra, doncs, volíem portar això, doncs, a la plaça de Sant Cugat, també.
El festival s'uneix a l'oferta de propostes musicals a l'aire lliure, consolidades com el Pan Cugat i el Sant Cugat Black. I els carrers de Sant Cugat també s'han impregnat aquest dissabte a la tarda de tradició i gresca, ha estat a càrrec dels caparrots de Sant Cugat, que han celebrat la 8a edició de la Diada de Testes. Ha estat una oportunitat per acostar la tradició dels capgrossos a la ciutadania, sobretot a la canalla. La presidenta de l'entitat organitzadora, Nela Vallhonrat, ha celebrat la resposta del veïnat.
Molt contentes. Molta feina ens porta, però la veritat és que estem molt contentes perquè la gent respon moltíssim. Hem fet un taller de capgrossos de cartró que ha tingut també molt èxit. Hem fet més de 100 capgrossos i la veritat és que cada vegada tenim més gent.
La Diada de Testes d'enguany ha comptat també amb la participació dels capgrossos de Martorell i dels capgrossos del Xerrac, del barri del Guinardó de Barcelona. La música ha anat a càrrec de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. I més tradicions, perquè Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el 49è Aplec de la Sardana. Ha estat una trobada participada per desenes de persones, moltes d'elles vingudes d'altres municipis. Elvira Anglès és la presidenta de l'entitat sardanista Sant Cugat.
Mira, han vingut gent de molts llocs de Catalunya, de Porreig, de Bellpuig, de Cerdanyola del Vallès, de Rubí, de Sabadell, de Terrassa. Té molt de ressò el nostre plec.
La trobada ha comptat amb la participació de les cobles Juvenívola de Sabadell, Mediterrània, la principal del Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I abans dels esports, un darrer punt, la protectora d'animals de Sant Cugat, el Cau Amic, ha recollit prop de 870 quilos de menjar per gossos i gats en una acció solidària a l'hipermercat Esclat de la ciutat aquest dissabte. Socis i voluntaris de l'entitat van passar tot el dia en una paradeta informativa dins aquest comerç, on, a banda del menjar, també van rebre de la solidaritat dels clients objectes com corretges, collars, antiparasitaris o joguines per mascotes. A més de 139 euros en donatius, el Cau Amic va fer aquesta acció coincidint amb el Dia Mundial del Gos Adoptat, que es va celebrar el passat 23 de setembre. I ara sí, esports! I fem el repàs esportiu, primer parlant de la quarta edició de la Transgallinès, la cursa ciclista i solidària organitzada per Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat, que han recaptat més de 4.500 euros que es destinaran a garantir l'accés d'aigua potable i segura a més de 3.000 persones. Les zones vulnerables de l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina seran les principals beneficiades a través de la rehabilitació de pous d'aigua. 16 equips han participat en la cursa, que donava l'opció de completar el recorregut de Travel o BTT, completant 50 o 5 quilòmetres per la Serra de Galliners. La cursa ha combinat l'asfalt i la muntanya en una ruta amb sortida i arribada a la Rambla del Celler. Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista, ha destacat l'arribada de la modalitat de gravel a la cursa.
La veritat és que sí, ha estat una experiència. No és la primera, com deies, és la quarta. Oxfam és la primera ben bé treballant amb equip, que han portat molt bé el tema de la difusió. I en quant al tema de la inclusió del gravel, ha triomfat més que no pas lo de la de BTT?
La responsable d'esdeveniments esportius del Suami Intermón, Itxaso Ferrera, s'agraeix la generositat dels participants en aquesta cursa.
Estem orgulloses de la participació i l'energia dels equips que avui som aquí, que han arribat fins aquí i que s'han compromès a recaptar fons per la causa, que cada equip s'ha compromès a fer una recaptació de 500 euros per la causa. 600 euros que seran el suport per unes 280 persones.
Una botifarrada final ha servit per tancar una quarta edició que continua pedalejant i sumant quilòmetres solidaris. El DCB Club Voleibol Sant Cugat, d'altra banda, guanya la Superliga Catalana, primer títol de la temporada després de superar el Barça per 3-0 en el partit de tornada disputat aquest dissabte a Valldoreix. Les de Leo Passerini han repetit el marcador del maig de l'anada i han demostrat la superioritat sobre la pista. Les santcugatenques es preparen per a l'inici de la Lliga Iberdrola, que serà dissabte vinent a Valldoreix, amb la visita del Tenerife, un dels equips que lluitaran per guanyar la competició. A més, el DCB Volei Sant Cugat iniciarà una temporada històrica amb la participació a la CEP Cup davant el Ginebra el 9 i el 16 d'octubre. I el Júnior ha confirmat aquest diumenge que està en un moment dolç després de remuntar de forma contundent contra el Sanse Complutense per 4-1. Els blau i negres han considerat el lideratge de la Lliga MGS d'hoquei herba, firmant 3 victòries en les 3 jornades que van de campionat. Oriol Torres és l'entrenador del Júnior.
La veritat és que se'ns havia posat molt lleig al partit, no hem sabut estar al nostre nivell a la primera part i realment a la segona l'únic que hem parlat més que corregir temes tàctics eren temes d'actitud i d'intensitat i d'estar una mica pel que s'havia d'estar, que al final no semblava un partit de Lliga, semblava un amistós. Ho hem corregit, per sort ens han entrat les ocasions que a vegades no entren i bueno, contents per això.
El conjunt santcugatenc d'hoquei herba masculina jugarà el proper partit el 13 d'octubre a casa contra el Club de Campo. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 30 de setembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Per als esports, com cada dilluns a aquesta hora, repassem el que ens ha deixat la jornada esportiva del cap de setmana. Això és l'Esport en Marxa i saludem Joan García. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Carme. Doncs comencem aquest Esport en Marxa. Avui és 30 de setembre, el darrer dia d'aquest mes, i avui ho farem parlant de vòlei per partida doble. Ens expliquem, primerament, el títol aconseguit pel DCB Club Voleibol Sant Cugat, campiones de la Superliga Catalana. Van derrotar aquest dissabte en el segon partit amb autoritat 3-16-0 al Barça. De fet, el primer partit d'anada jugat a Barcelona va finalitzar amb idèntic marcador. L'equip de Leo Passerini, nou inquilí a la banqueta santcugatenca, que ja prepara el debut a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda davant el Tenerife, un dels equips cridats a lluitar pel títol de Lliga. A més, en una temporada històrica on el DCB Club Voleibol Sant Cugat debutarà a competició europea. Serà a la CEP Cup, serà el dimecres 9 d'octubre, en partit a Ginebra, 32ens de final, i la tornada el 16 d'octubre a Valldoreix. També tindrem espai per parlar d'un club que està d'enhorabona. És el Sant Cugat Titans de vòlei. Compleix un any al capdavant i la veritat és que des dels seus inicis, amb 70 jugadors i jugadores a l'actualitat, que gairebé són 300, ha fet un salt molt important a casa nostra i té la vessant masculina i femenina. També us parlarem d'un debut estel·lar, el de l'Olímpic Floresta, golejada contundent 8-1 al Molins de Rei. Tindrem el seu tècnic en directe, en Joan Pinilla. I per acabar, un ciclista santcugatenc que disputa la modalitat de gravel, una modalitat híbrida entre BTT i ciclisme de carretera. És l'Adolfo Tannenbaum. I per acabar, més ciclisme, perquè ahir es va disputar la Transgallinès, més de 4.500 euros recaptats amb les inscripcions dels seus participants que aniran per construir pous d'aigua a zones vulnerables de l'Àfrica, Àsia i també d'Amèrica Llatina. Un bon menú preparat, comença l'Esport en Marxa. Anem a posar en ordre amb números els resultats d'aquest cap de setmana. Ho farem amb la Carme Reverte i començarem parlant de l'embol Sant Cugat 37, Sant Martí Adrenenc 37.
Els d'Àrid Salvador sumen el primer punt com a locals a la Lliga.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75, Martinenc 71.
Els Sant Cugatencs sumen el primer triomf ajustat a la Supercopa.
En hoquei herba, Júnior masculí 4, Sanse 1.
Els d'Oriol Torres segueixen líders després de 3 jornades.
Més hoquei herba, Júnior femení 2, Sanse 2.
Les Sant Cugatenques segueixen sense guanyar després de 3 jornades i ocupen la zona baixa.
En futbol, Llerona 0, Sant Cugat femení 1.
Segona jornada de preferent i segona victòria consecutiva per a les vermell i negres.
Més futbol, Sant Ildefons 2, Sant Cugat masculí 1.
Els de Joel Bravo encaixen el gol de la derrota al minut 94.
En futbol sala, Olímpic Floresta 8, Molins 1.
Els florestans inicien la Lliga amb una contundent golejada.
I per acabar, el DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Barça 0.
Les santcugatenques aixequen el primer títol de la temporada, la Superliga Catalana.
Comencem aquest Esport en Marxa i us hem dit que en aquest menú farcit avui de vòlei per partida doble. Després parlarem de la victòria d'aquest primer títol de la Superliga Catalana del DSB Club Voleibol Sant Cugat, com vam veure l'equip de Leo Passarine, no vingut a l'equip, després de 10 anys de Rafa Ruiz a la banqueta, també de les sensacions que va deixar l'equip davant un Barça que és nou vingut a la categoria i que l'objectiu és la permanència. Per contra, l'equip santcugatenc doncs, vol continuar sent un equip que tingui continuïtat a la Copa de la Reina i també al play-off pel títol. Però avui hem de parlar d'un altre club de vòlei que hi ha a la ciutat, és el Sant Cugat Titans, un conjunt, un club que va néixer just fa un any, va començar doncs en alguna pista a l'aire lliure i que ara ja fins i tot s'entrena a pavelló i té un equip sènior masculí que va debutar precisament aquest cap de setmana. Per parlar de tot això tenim la fundadora, la presidenta i podríem dir l'alma mater d'aquest club. Ella és la Laura Montanyà. Laura, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, un any després, què li diria a Laura Montanyà que va començar a crear aquest club a Laura actual, si s'imaginava aquest escenari?
Per descomptat que no. Nosaltres teníem una visió molt limitada en aquell moment de la falta, no?, de la sortida del vòlei masculí. Només estàvem focalitzats en aquesta carència de la ciutat i és on nosaltres volíem esforçar-nos i donar sortida. I arrel de començar a caminar i a començar a fer, doncs, bueno, ens vam donar compte que la demanda no era només de nois, sinó també de noies i un esport que necessitava molt de aquest espai, no? Un espai on pugui jugar a tots els nivells, per tothom, diguéssim, que és el nostre lema, és tots hi juguem, i bueno, sobretot nosaltres ens enfoquem amb els nois, aquesta força.
Com heu aconseguit instal·lacions i espais, tenint en compte que Sant Cugat té molta limitació en aquest aspecte?
Bueno, realment és un greu problema que s'ha de gestionar i esperem que amb aquest actual govern està posant molt bones intencions per solucionar un problema de fa molts anys, que és la falta d'instal·lacions. Però bueno, ens hem anat apanyant entre la part privada que el club pot llogar, més les parts esportives. Aquest any hem entrat en concurs i hem pogut aconseguir pues, espais públics i anem combinant les dues fórmules.
Deies que heu nascut amb la intenció de crear aquesta línia masculina i, de fet, un any després ja teniu totes les categories, fins i tot un equip sènior que fa anys i panys que a Sant Cugat no hi havia.
Exacte. Bé, l'any passat, pues, com a primer any, i a més, la dada curiosa és que bé, nosaltres vam obrir inscripció el 20 d'agost, no? Quan tothom ja ha fet les inscripcions al juliol, quan nosaltres pensàvem, ostres, potser no podrem obrir al setembre, doncs sí, grata sorpresa, 70 inscrits al setembre, i dia 18 crec que va ser el primer dia d'entrenaments, i teníem dos equips masculins, l'infantil i el juvenil. I aquest any doncs, ja tenim des de l'Evi, juvenil, de fet farem un desdoblament de juvenil-infantil, cadet, el juvenil, el sènior, i després m'agradaria també dir que tenim uns màsters, dos equips de màsters supermacos, tots aquests pares que estan molt implicats tant en el projecte amb el club i amb els seus fills. Vull dir que és una anècdota maca de veure famílies que estan senceres, els fills als equips i els pares als màsters, i comparteixen, no sé, una afició molt maca i un esport en família.
Quina diferència pot trobar la gent entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Sant Cugat Titans?
Pues que són dos clubs totalment diferents i amb dues línies totalment... O sigui, són maneres de treballar completament diferents. Nosaltres no hem obert un club per des d'un inici per donar sortida a una competició, sinó hem obert un club per una necessitat de donar sortida, sobretot als nois, que sí que els empenyem molt a tota la part competitiva. Amb les noies es forma tot el que es necessita. Hi ha tanta necessitat que s'està donant, però nosaltres volem que una noia, sigui de la condició que sigui, ens és igual no? Les seves condicions o el seu nivell de joc, entrarà i es col·locarà en el seu nivell. Tindrà un espai, tindrà un equip on juga a la seva mida. Jo crec que una mica aquesta és la diferència, no? Aquí tothom trobem el nostre espai, el nostre nivell de joc.
I teniu un seu social?
Sí, tenim seu social aquí a Sant Cugat.
Volia preguntar, amb el DSB Club Voleibol Sant Cugat, les relacions com són? Si heu tingut alguna xerrada?
Bueno, realment no ha donat molt de temps. Hem estat... sí que hi ha hagut dues comunicacions per poder fer un apropament. Estem pendents d'una reunió, però tot això són coses que anem super atabalats. Tant ells com nosaltres tenim molta feina. Hi ha bona comunicació i bons canals, i en breu esperem poder fer una reunió maca d'apropament.
Creus que pot haver-hi col·laboració per crear sinergies, cercar alguns esdeveniments que també puguin treballar-se de manera conjunta?
Jo crec que sí, però ja dic que encara no hem fet aquesta reunió i no sabem, encara no tenim encara res exposat a sobre una taula. Tot això encara està per treballar. Hem de fer tots aquests punts que podem compartir.
Et veiem amb molts apunts sobre la taula. Hi ha alguna cosa que vulguis més afegir, que creguis que és important?
Bueno, a destacar d'aquest club, que en 12 mesos realment trobo que és fascinant. No volia marxar d'aquí sense un dels punts que tinc apuntat, sense poder alabar tota aquesta gent, no?, que s'ha implicat tant, amb 12 mesos totalment altruista. Estem parlant de l'equip directiu, no? Tenim un equip directiu treballant a tope i totalment... perquè, bueno, és una cosa que fas perquè vols, no és una feina, aquí tothom té la seva feina després. I tenim un equip directiu que ha format també un equip d'entrenadors brutal, i tota aquesta feina és el que ha donat tot aquest èxit. Aquí junta la demanda i la necessitat de la ciutat més la grandíssima feina que ha fet tot aquest equip, que per mi era important des d'aquí donar-los aquest reconeixement de treball i de sostén, no? Perquè al final són els pilars d'aquest club.
Objectius a llarg termini, per acabar, quins haurien de ser? Podeu créixer més o no?
Ni ho valorem. Ara mateix estem amb la sorpresa, no?, de tot el que ja ens ha passat, que ens hem arribat a 270, 280 jugadors en 12 mesos, Volem enfocar-nos molt a millorar tot això i hem aconseguit fer dos entrenadors per equip, hem aconseguit tindre un o dos dies de pavelló intern per donar de qualitat als entrenaments, estem aconseguint anar millorant tot, volem entrar figures, no? Crear formacions per entrenadors i moltes coses que volem treballar, però és que són 12 mesos i encara no tenim clar, però sí que reforçar la qualitat dels entrenaments.
Per acabar, la teva figura com a presidenta. Aquí a Sant Cugat no tenim molts clubs que tinguin presidentes. També és una manera de servir d'exemple per a altres persones que potser volen fer aquest salt i no s'hi acaben de trobar, no?
Sí, tant que sí, i més amb representació de nois, perquè nosaltres obríem el club perquè els nois poguessin jugar, no? I al final no ha de fer por. Vull dir, algo tan desconegut, està molt lluny de la meva feina, no havia estat mai en el món esportiu, però realment vols algo, tens un objectiu, vols una cosa, a por ella. Començar a buscar informació, com es fa un club, com es va tot, i a la piscina, i endavant. I no tindrà por en muntar un projecte, el que sigui.
Molt bé. Doncs aquesta entrevista li posem molt bona nota, eh? Has vist? Que és més fàcil del que sembla, parlar per la ràdio.
Gràcies, Joan.
Molt bé. Doncs, Laura Montanya, moltes gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa, aquest Sant Cugat Titans Volley, que continua amb bon peu, gairebé 300 jugadors i jugadores, i felicitats per aquest any, i a continuar endavant i amb aquest projecte.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Deixem el vòlei i ens centrem ara amb la bicicleta i més concretament amb la modalitat de gravel, perquè tenim aquí a l'estudi Ramon Bernils, acaba d'arribar fa pocs minutets, el Adolfo Tannenbaum. Ell s'ha classificat per al Mundial de Gravel que es disputa precisament aquest cap de setmana a Bèlgica i ho ha fet després de finalitzar a la posició 21 a la categoria de 45 a 49 anys. Adolfo, molt bon dia.
Bon dia.
No sembla l'edat que tens, eh?
Gràcies.
Em volia preguntar què és el gravel, perquè, clar, millor que ho expliqui una persona com tu que ho practica, que no pas jo, que puc explicar-ho, però no fer-me la idea.
Bueno, el gravel és una modalitat del ciclisme bastant nova, porta aproximadament uns 15 anys i consisteix en una bici de carretera, molt semblant a una bici de carretera, el manillar és molt semblant a un de carretera, i però té una roda més ampla i vas principalment per pistes. Té molt de la bici de carretera perquè vas molt ràpid, la sensació és molt de velocitat, però vas per pistes forestals principalment. I Sant Cugat és un molt bon lloc per entrenar.
Tu ets un dels pioners de gravel, no?
Bueno, vaig començar bastant, la veritat, fa 10-12 anys vaig comprar la primera bici, que va ser de les primeres que va sortir, que, bueno, com moltes modalitats, va començar als Estats Units, i la veritat que enganxa molt. Si t'agrada la sensació de la bicicleta de carretera, la sensació de velocitat, el gravel enganxa molt. I també hi ha un tema que és molt important, és que disminueixes el risc. Perquè, clar, els que no s'agrada la bici de carretera hem de conviure molt amb els cotxes, però, clar, aquí a Sant Cugat tens la sort que te pots ficar direcció Cerdanyola, Forat del Vent, i de cop girar cap a les pistes forestals. Entonces, disminueixes el risc.
Preguntar-te sobre la quantitat de quilòmetres que es fan. Això també t'has de preparar, no?
Home, clar, has d'entrenar. Sí, normalment, a veure, jo normalment estic sobre els 16.000 quilòmetres a l'any, que són unes quantes hores. La veritat que és dur combinar la feina, ser pare de tres fills i l'entrenament, però, bueno, no s'aixequem, hi ha dies que no s'aixequem a les 6 del matí a l'hivern per entrenar, entrenem per la nit amb llum, i algun migdia no dinem i sortim a entrenar. I
Hem de dir que pertany a un club també molt nou.
Sí.
Explica'ns quin...
Bueno, és un club, es diu Brevet Sant Cugat, és un restaurant que té a prop de 2 anys i, bueno, tenen un club i, bueno, formo part d'aquest club, fan sortides bimensuals, comencen ara el mes d'octubre, que estan obertes a tothom. I, bueno, la veritat que molt bé, la veritat, que fem tant sortides de gravel com de carretera.
Disputaràs aquest cap de setmana el teu segon mundial.
Sí, vaig anar al primer, tenir la sort de classificar-me, vam anar a Itàlia. La veritat que va ser agònic, el primer mundial, un ritme molt, molt alt i molt... El ciclisme i els mundials tenen una cosa molt, molt especial, que jo vaig estar a roda durant sobre uns 10 minuts, o no, almenys 7 minuts, quizà, del Mathieu van der Poel. I és com jugar un partit de futbol amb el Messi. El ciclisme et dona aquesta possibilitat. Mai en la vida jo podré jugar un partit de futbol amb un jugador professional, però aquí sí, te da la possibilitat, perquè competeixes en el mateix moment i això és molt bonic. I va ser molt especial... i ara m'he classificat per segona vegada, aunque estic a l'espera de veure si puc anar, perquè sóc autònom i m'ha sortit una reunió de feina molt important a l'altra banda del món i estic ahí mirant què faig, si me lo puc combinar.
Déu-n'hi-do. És més important la reunió, no?
Sí.
Perquè la reunió sobre la bici no la podries fer, no?
No, i perquè he d'estar a Indonèsia el dilluns pel matí. Estic mirant com me lo puc muntar, però, clar, la feina va per davant.
Preguntar-te també una miqueta sobre aquesta modalitat de gravel que deies que ha crescut molt. Els grans tenistes, quan ho deixen, a vegades juguen a pàdel. Els grans ciclistes, m'has dit que abans ho havien parlat fora d'antena, fins i tot Valverde, no?
Bueno, Valverde va quedar, era el campió d'Espanya i ara crec que en l'últim nacional va quedar segon, però en la meva categoria el que ha guanyat és Samuel Sánchez, i campió del món, va portar, ahir va ser la prova, el campió de fa uns anys va ser ell, i crec que de la meva categoria, no sé si els 12 primers eren exprofessionals, estan tots, lo qual fa que sigui molt difícil i cada vegada més difícil classificar-se per amateurs. O sigui, jo lo diré com lo diem los ciclistes, jo sóc un matao, és a dir, le poso moltes ganes i m'agrada entrenar-me, però sóc un matao, no tenim cap opció de competir contra un ciclista que ha sigut professional. El motor és un altre, les hores d'entrenament que porten, tècnicament, doncs, se fa difícil a los que som amateurs. A dia d'avui estem competint tots los exprofessionals. Quan acaben, se passen al gravel.
És car?
A veure, depèn la bicicleta. Necessites una bicicleta. ¿Vale? Normalment, el que s'ha de dir, que és veritat, que normalment la gent que té una bicicleta de gravel normalment ja té una de muntanya i una carretera. Normalment és la tercera bici. Ara comença a veure gent que la primera bicicleta és la de gravel, perquè és un híbrid al final.
Quantes tens tu?
3.
Com els fills, no?
Clar, exacte.
Ah, 3.
Una de...
Bueno, 3 t'agrada, eh?
Sí, exacte. A la meva dona no l'agrada tant, però a mi sí.
Hi ha espai, no? O no? O poc espai?
Sí, no, tenim espai, però bueno, són joguines que has de tenir i cuidar-les, perquè les cuidem molt, que ara som una mica maniàtics, els ciclistes.
I els nens tenen ja vocació o no? Encara
no. No, per ara no. No, a la petita sí que l'agrada una mica, però jo no sóc dels pares que los machaca. Les agrada el futbol, l'altre el hockey, i els deixo una mica, que ja triaran ells.
Molt bé. Doncs, Adolfo, estarem pendents si participes o no en aquest Mundial, a veure la reunió, si la poden derriure una miqueta, però clar, Indonèsia està bastant lluny, eh?
Sí, bueno, a veure si hi ha sort, estic preparat, però bueno, jo animo tota la gent a provar el gravel, a fer esport, que sàpiga que des de Brevet organitzem 2 sortides mensuals i que és molt bonic. El ciclisme té una cosa molt bonica, que és un esport molt social, perquè mentre vas rodant, pots anar xerrant. I és el moment en què ens expliquem les misèries, les coses bones, i això ho enganxa molt. I vivint en una ciutat com la que vivim, que tenim Collserola, que és una meravella, al costat, s'ha d'aprofitar. Així que tothom està convidat.
Molt bé, doncs atenem aquesta crida de l'Adolfo Tannenbaum, pendent de si pot disputar aquest Mundial de Gravel a la categoria de 45 a 49 anys. I després també us parlem de Transgallinès, que va incorporar el Gravel a aquesta quarta edició que es va disputar ahir diumenge aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies per ser-hi i molta sort, i a veure si hi ha participació o no en aquest Mundial. Que vagi molt bé.
Esport en marxa, amb Joan García.
I ara ens centrem en la part més esportiva, més competitiva del cap de setmana, perquè hi ha debutat un equip, Futbol Sala, l'Olímpic Floresta, a la tercera divisió, i ho ha fet de manera contundent, golejant 8-1 al Molins. I tenim a l'altra banda el fil telefònic el tècnic Joan Pinilla, que ja suma la tercera temporada al capdavant de l'equip. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, no?, començar la Lliga d'aquesta manera, 8-1.
Bueno, va ser 7-1.
7-1.
Però sí, molt contents per començar la Lliga d'aquesta manera, guanyant a casa, que era l'important, i traient els 3 punts.
Porteu dues temporades lluitant per estar a la part alta, en aquest frec a frec, amb equips que també competeixen per pujar a segona B. Bé, aquesta temporada també ha de ser d'aquesta manera? Us la imagineu així?
Bueno, és la idea. Nosaltres, com bé dius, portem 2 anys cada any entre els 3 primers. El que passa és que només té premi de l'ascens al primer, llavors és molt complicat. I la idea és seguir amb el projecte que tenim, intentar estar el més a dalt possible i aviam si al final de la Lliga arribem amb opcions de lluitar per pujar.
S'han produït molts canvis a la plantilla o continuem amb el mateix bloc?
No, seguim amb el mateix bloc de l'any passat. La veritat, va sortir bé, és un bon bloc, són bons jugadors i hem decidit apostar pel mateix bloc, incorporant sempre que es pugui doncs gent del filial o del juvenil.
Fa molts anys que, malauradament, l'Olímpic Floresta va baixar d'aquesta segona B. No sé com la teva arribada, després de 3 temporades, ha fet cercar objectius més competitius. Els jugadors i la directiva també van amb aquesta direcció?
Sí, jo quan vaig fitxar per l'Olímpic, parlant amb la directiva, la seva idea era tornar a segona B. Llavors vam començar un projecte per assolir aquest objectiu. I amb això estem. Aquí portem 3 anys que s'han incorporat alguns jugadors, s'estan fent les coses bé des del club i aviam si ho aconseguim.
Parlar també de banda de l'estructura que té l'Olímpic Floresta, dels equips que competireu. L'any passat hi havia un Ripollet molt fort, hi havia d'altres conjunts. Aquest any qui us pot fer la guitza per intentar pujar de categoria?
Bueno, al final sempre portem uns anys que allà a dalt està el Sant Quirze, que té un molt bon equip i a sobre s'ha reforçat molt bé. Està l'Arenys de Mar, Arenys de Munt, que l'any passat va quedar segon, també, que tenen un bloc també des de fa anys, que és molt, molt bon equip. Sempre l'equip que baixa de segona B té una bona plantilla, que aquest any és la Montsant, que va pujar fa 2 temporades. I el Girona, que es veu que està apostant fort per al futbol sala. En principi aquests haurien d'estar dalt i després sempre surt algun equip més que fa una bona temporada i sorprèn. La Prospe podria estar per allà dalt, tot i que l'any passat va patir, però el seu camp és molt complicat, té una bona plantilla, i ja et dic, sempre hi ha algun equip més que surt i que et posa les coses difícils.
Molt bé, doncs, Joan Pinilla, tècnic de l'Olímpic Floresta. Victòria contundent per 7-1 davant el Molins. Esperem que aquesta sigui, a la tercera sigui la vençuda i l'equip pugui assolir aquest ascens. De moment heu començat amb bon peu i a seguir amb aquesta dinàmica. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per aquesta temporada que tot just acaba d'iniciar.
Vale, gràcies a vosaltres.
L'esport en marxa, amb Joan García.
Seguim amb aquest esport en marxa i ara hem de parlar d'hoquei herba perquè tenim cara i creu. La creu és el júnior femení d'hoquei herba que malauradament doncs, ahir va empatar amb el Sanse després de 3 jornades, 2 empats i una derrota, i es fa molt estrany veure un equip que ha jugat fins i tot competició europea, que fa 2 anys va guanyar la Lliga, però és que han canviat molt les coses per l'equip de Guille Carnicer. Han marxat 2 jugadores bàsiques fonamentals, s'han retirat, com són la Carlota Petxamé, i també d'altres jugadores importants en els esquemes de Guille Carnicer, i tot això és una temporada de transició. Veurem si arriba aquesta anhelada victòria. Per contra, qui va com un coet és el júnior masculí. 3 partits, 3 victòries, i a més, la primera va ser amb les Rozas per 7-1, la segona al camp del Barça per 1-2, i aquesta última en remuntada inclosa per 4-1 davant el Sanse. Tot i començar perdent per 0-1, l'equip va remuntar i va deixar clar que el lideratge no és casualitat. Així ho explica el seu tècnic, l'Oriol Torres.
La veritat és que se'ns havia posat molt, molt lleig al partit, no hem sabut estar al nostre nivell a la primera part, i realment a la segona l'únic que hem parlat més que corregir temes tàctics eren temes d'actitud, d'intensitat, i d'estar una mica pel que s'havia d'estar, que al final no semblava un partit de Lliga, semblava un amistós. Ho hem corregit, per sort ens han entrat les ocasions que a vegades no entren, i bueno, contents per això.
Això és el que deia el tècnic Uri Torres, satisfet per aquest lideratge. Ara mateix, únicament, comparteix aquest lideratge amb el club de Campo. I parlem ara, ho dèiem, amb l'Adolfo hem parlat, Tadenbaum, de Gravel, i ahir es va disputar la Transgallinès, la quarta edició, aquesta cursa ciclista que enguany, a banda de ser de BTT, també incorporava la modalitat de Gravel. I bé, el més destacat és la xifra, 4.500 euros s'han recaptat per construir pous d'aigua a zones vulnerables. Organització d'Oxfam Intermón i la Unió Ciclista. Podeu veure imatges d'aquesta cursa no competitiva a cuat.cat i aquests 4.500 euros destinats a garantir l'accés d'aigua potable i segura a més de 3.000 persones en zones vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Un traçat de Travel i de BTT de 50 o de 100 quilòmetres per la serra de Gallinès. Una sortida puntual a 7:45 del matí amb tret de sortida de la regidora d'Esports, Núria Escamilla. Anem a conèixer valoracions d'aquesta cursa. Primerament, amb Itxaso Ferreras. Ella és la responsable d'esdeveniments esportius d'Intermón Oxfam.
Estem orgulloses de la participació i l'energia dels equips que avui som aquí, que han arribat fins aquí i que s'han compromès a recaptar fons per la causa, que cada equip s'ha compromès a fer una recaptació de 500 euros per la causa. 500 euros que seran el suport per unes 280 persones.
I també hem conegut la valoració de l'altre organitzador, la Unió Ciclista Sant Cugat, amb la veu del seu president, Oriol Cusó.
La veritat és que sí, ha estat una experiència. No és la primera, com deies, és la quarta. Oxfam és la primera ben bé amb treballant amb equip, que han portat molt bé el tema de la difusió. I en quant al tema de la inclusió del gravel, ha triomfat més que no pas lo de la de BTT.
Fins aquí aquest esport en marxa. Tens aquest cap de setmana amb el debut a la Lliga Iberdrola del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Rebrà el Tenerife dissabte a les 7 de la tarda i poquet a poquet la majoria de clubs van retornar a la competició. Encara tenim el rugby i l'hoquei patins pendent, però ben aviat, durant aquest mes d'octubre, que comença demà, s'aniran afegint a la graella esportiva de casa nostra. Com sempre, l'actualitat segueix a Twitter, a Facebook i Instagram i també a cua.cat/esports. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent, ja saben, com sempre, quan passin 5 minuts de les 10 del matí. Que acabin de passar una molt bona setmana i també ens retrobem properament. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 30 de setembre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Trobar feina a partir dels 16 anys i durant els primers anys de la vida laboral sovint no és una tasca fàcil o, com a mínim, no és quelcom al que una persona jove està habituada. És per això que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de 2024 el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu d'oferir assessorament, acompanyament i orientació personalitzats a persones d'entre 16 i 29 anys per tal de facilitar la transició professional i laboral. 9 mesos després de la posada en marxa, 121 persones han estat ateses dins d'aquest programa, un 69% de les quals tenen entre 16 i 24 anys. D'aquestes, un 62% han iniciat alguna acció formativa o bé s'han beneficiat d'alguna de les 28 contractacions que s'han aconseguit. Escoltem una de les tècniques del programa. On acostes?
La persona més jove doncs, necessita una atenció molt més integral doncs, perquè està en una fase en què hi ha moltes transicions de món formatiu, potser a formació més superior o potser la transició al món laboral i necessita doncs, moltes eines per prendre decisions de manera més crítica. No? I en canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys sí que trobem que són persones que ja tenen un perfil professional més definit i ens fan consultes més enfocades.
El tinent d'alcaldia de Drets i d'Animització de la Ciutat, Bernat Picornell, ha explicat durant la presentació oficial d'aquest programa que matèria ocupacional als joves són una de les principals prioritats per Sant Cugat.
Els joves de la nostra ciutat són un segment vital, importantíssim, que hem de treballar amb ells. Jo diria que és un dels sectors prioritaris pel que fa a l'ocupació a la nostra ciutat, conjuntament amb les dones i amb les dones doncs, majors de 45 anys, però els joves de la nostra ciutat és molt important doncs, que tinguin un acompanyament doncs, des de l'inici doncs, d'aquesta recerca de feina, aquestes primeres feines.
El programa, finançat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, pretén millorar l'ocupabilitat dels joves de la ciutat com a aspecte fonamental per desenvolupar un projecte vital autònom i satisfactori. Podem ampliar aquesta notícia i també totes les dades d'interès de telèfons de contacte per inscriure's en aquest programa si tens entre 16 i 29 anys clicant www.cugat.cat. I dels més joves als més grans, perquè la gran majoria de les entitats que formen la taula de la gent gran reclamen que l'Ajuntament faci el col·lectiu partícip de les decisions importants que els afecten. En un manifest llegit aquest diumenge, aprofitant el primer acte de la Setmana de la Gent Gran, han exigit que se'ls tingui en compte en temes com la posada en marxa de la nova residència i en l'elaboració del Pla de Millores de Voreres. François Clavec ha estat una de les encarregades de posar veu a les reivindicacions.
Que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre decisions importants, com ara, per exemple, la posada en marxa de la nova residència o l'aprovació d'un programa de millora de les voreres que no s'eternitzi fins a l'any 2032. Que el Consell de la Gent Gran sigui un òrgan eficaç. Que hi hagi noves promocions urgents d'habitatges socials.
La lectura del document ha tingut just abans del concert que ha engegat la Setmana de la Gent Gran a càrrec del grup Cugat Group. Obrim plana política per parlar de l'1 d'octubre, que és demà, es commemora demà aquest dia, sobreposar-se a les diferències gràcies a la il·lusió, la capacitat de gent de diferents sectors per posar-se d'acord per un objectiu comú i el treball col·lectiu fet des dels carrers a les institucions. Aquests són alguns dels encerts que la vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, el politòleg Jordi Muñoz i l'activista David Ros han assenyalat sobre el procés independentista. Ho han dit, de fet, aquest dissabte en una taula rodona organitzada per entitats i partits independentistes amb motiu de la commemoració del 7è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ha estat una trobada als Jardins de Sant Francesc, on els ponents han reconegut la força de l'Estat espanyol pel fran al procés i on han lamentat que la repressió ha acabat en enfrontaments i retrets dins del moviment. I precisament hem conegut també aquest matí que la Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i diversos processats per l'1 d'octubre i confirma que no aplicarà l'amnistia al delicte de malversació en aquesta causa. Hi ha un vot particular discrepant amb la decisió, però, i que, per cert, van presentar recurs tant Oriol Junqueras com el santcugatenc Raül Romeva, com Dolors Bassa i Jordi Turull. La sala considera que els condemnats van cometre malversació amb un benefici personal de caràcter patrimonial. El Suprem també ha rebutjat un recurs de Vox que pretenia que el delicte de desobediència també fos exclòs de l'aplicació de la llei d'amnistia. I el Consell de Barri de les Planes celebra dimecres, demà passat, la primera sessió ordinària del curs. La sessió tindrà lloc al casal del districte a les 6 de la tarda i posarà sobre la taula l'impuls del grup d'autoprotecció. També s'hi elegirà el representant per al Consell de Ciutat. La regidora Núria Fernández presideix aquest espai participatiu, que també comptarà amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès i el regidor de participació Francesc Duc. Obrim plana cultural per parlar primer del rock santcugatenc, que ha viscut aquest dissabte al Parc de Can Bernet el seu gran dia amb l'estrena del festival Sant Cugat Rock Kilòmetre Zero. Els amants d'aquest estil musical han gaudit d'un cartell que ha reivindicat el general a la ciutat amb grups com Homes del Cap Dret, Coré, Reultimàtum, Golconda i Apuntador. Un dels organitzadors del festival, Arnau Serrallonga, ha explicat justificat volíem dir, la necessitat de tirar endavant la iniciativa.
Aquest festival, que és una primera edició, suposa, doncs, primer, a de tot, doncs, que hi hagi un nou espai a Sant Cugat, que és un festival inèdit de rock. I per què hem decidit fer-ho d'aquesta manera? Doncs perquè a Sant Cugat tenim moltíssimes bandes, moltes d'aquestes són de rock, són bandes locals, i d'alguna manera o altra, doncs, volíem portar això, doncs, a la plaça de Sant Cugat, també.
El festival s'uneix a l'oferta de propostes musicals a l'aire lliure, consolidades com el Pan Cugat i el Sanco Black. I els carrers de Sant Cugat també s'han impregnat aquest dissabte a la tarda de tradició i gresca, ha estat a càrrec dels caparrots de Sant Cugat, que han celebrat la 8a edició de la Diada de Testes. Ha estat una oportunitat per acostar la tradició dels capgrossos a la ciutadania, sobretot a la canalla. La presidenta de l'entitat organitzadora, Nela Vallhonrat, ha celebrat la resposta del veïnat.
Molt contentes. Molta feina ens porta, però la veritat és que estem molt contentes perquè la gent respon moltíssim. Hem fet un taller de capgrossos de cartró que han tingut també molt èxit. Hem fet més de 100 capgrossos i la veritat és que cada vegada tenim més gent.
La Diada de Testes d'enguany ha comptat també amb la participació dels capgrossos de Martorell i dels capgrossos del Xarrac, del barri del Guinardó de Barcelona. La música ha anat a càrrec de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. I més tradicions, perquè Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el 49è Aplec de la Sardana. Ha estat una trobada participada per desenes de persones, moltes d'elles vingudes d'altres municipis. Elvira Anglès és la presidenta de l'entitat sardanista Sant Cugat.
Mira, han vingut gent de molts llocs de Catalunya, de Porreig, de Bellpuig, de Cerdanyola del Vallès, de Rubí, de Sabadell, de Terrassa. Té molt de ressò el nostre aplec.
La trobada ha comptat amb la participació de les cobles Juvenívola de Sabadell, Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I abans dels esports, un darrer punt, la protectora d'animals de Sant Cugat, el Cau Amic, ha recollit prop de 870 quilos de menjar per gossos i gats en una acció solidària a l'hipermercat Esclat de la ciutat aquest dissabte. Socis i voluntaris de l'entitat van passar tot el dia en una paradeta informativa dins aquest comerç, on, a banda del menjar, també van rebre de la solidaritat dels clients objectes com corretges, collars, antiparasitaris o joguines per mascotes. A més de 139 euros en donatius, el Cau Amic va fer aquesta acció coincidint amb el Dia Mundial del Gos Adoptat, que es va celebrar el passat 23 de setembre. I ara sí, esports! I fem el repàs esportiu, primer parlant de la quarta edició de la Transgallinès, la cursa ciclista i solidària organitzada per Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat, que han recaptat més de 4.500 euros que es destinaran a garantir l'accés d'aigua potable i segura a més de 3.000 persones. Les zones vulnerables de l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina seran les principals beneficiades a través de la rehabilitació de pous d'aigua. 16 equips han participat en la cursa, que donava l'opció de completar el recorregut de Travel o BTT, completant 50 o 5 quilòmetres per la Serra de Galliners. La cursa ha combinat l'asfalt i la muntanya en una ruta amb sortida i arribada a la Rambla del Sallent. Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista, ha destacat l'arribada de la modalitat de gravel a la cursa.
La veritat és que sí, ha estat una experiència. No és la primera, com deies, és la quarta. Oxfam és la primera ben bé treballant amb equip, que han portat molt bé el tema de la difusió. I en quant al tema de la inclusió del gravel, ha triomfat més que no pas lo de la de BTT.
La responsable d'esdeveniments esportius d'Oxfam Intermón, Itxaso Ferrera, s'agraeix la generositat dels participants en aquesta cursa.
Estem orgulloses de la participació i l'energia dels equips que avui som aquí, que han arribat fins aquí i que s'han compromès a recaptar fons per la causa, que cada equip s'ha compromès a fer una recaptació de 500 euros per la causa. 600 euros que seran el suport per unes 280 persones.
Una botifarrada final ha servit per tancar una quarta edició que continua pedalejant i sumant quilòmetres solidaris. El DCB Club Voleibol Sant Cugat, d'altra banda, guanya la Superliga Catalana, primer títol de la temporada després de superar el Barça per 3-0 en el partit de tornada disputat aquest dissabte a Valldoreix. Les de Leo Passerine han repetit el marcador del maig de l'anada i han demostrat la superioritat sobre la pista. Les santcugatenques es preparen per a l'inici de la Lliga Iberdrola, que serà dissabte vinent a Valldoreix, amb la visita del Tenerife, un dels equips que lluitaran per guanyar la competició. A més, el DCB Voleibol Sant Cugat iniciarà una temporada històrica amb la participació a la CEP Cup davant el Ginebra el 9 i el 16 d'octubre. I el Júnior ha confirmat aquest diumenge que està en un moment dolç després de remuntar de forma contundent contra el Sanse Complutense per 4-1. Els blau i negres han consolidat el lideratge de la Lliga MGS d'hoquei herba, firmant 3 victòries en les 3 jornades que van de campionat. Oriol Torres és l'entrenador del Júnior.
La veritat és que se'ns havia posat molt, molt lleig al partit, no hem sabut estar al nostre nivell a la primera part i realment a la segona l'únic que hem parlat més que corregir temes tàctics eren temes d'actitud i d'intensitat i d'estar una mica pel que s'havia d'estar, que al final no semblava un partit de Lliga, semblava un amistós. Ho hem corregit, per sort ens han entrat les ocasions que a vegades no entren i bueno, contents per això.
El conjunt santcugatenc d'hoquei herba masculina jugarà el proper partit el 13 d'octubre a casa contra el Club de Campo. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 30 de setembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Això nostre ja s'ha fos. Se'ns veu els ulls, se'ns nota el cos. Fa temps que les paraules són les justes. Evitem quedar-nos sols. Fa dies que no fem l'amor. Per què continuar sensació de no trobar ningú millor. Els finals sempre són difícils d'admetre. Dalt d'un pedestal, la por de prendre mal, però lo nostre no s'ho val. Hey! Ens tornarem a veure i tornarem a creure.
Notícies